Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dijous, el dia es diu 9 de febrer i comença amb temperatures una altra vegada baixes. Ara mateix al centre de la ciutat d'Olot tenim només un grau positiu al centre de la ciutat, però en altres barris de la capital ens llevem neus amb valors negatius. Bon dia de nou.
Bon dia, tenim 0 graus de fet a pràcticament tot arreu, entre 0 i menys 1, podríem dir que en 0 que li posem un menys a davant. Tenim aquesta temperatura a la Vall d'en Bas, a Mieres, a Sant Feliu de Pallerols, a Santa Pau i a Vic. Un de negatiu a Ripoll i a Das, 2 a Castellfollit de la Roca i Anglès, en tenen 4 a Banyoles i a Girona, 6 a Figueres i 7 sota 0 a Vall de Núria.
Com encarem el tram final de la setmana, Dani?
De moment, cap canvi important, segueix la variabilitat. Algun petit xàfec de pluja o neu avui, amb una cota de neu al matí de 500-600 metres, a la tarda 700 metres. Però vaja, poca pluja, poca neu, al matí bàsicament Costa Brava i prelitoral, a la tarda altres punts interiors. Si es presenta alguna nevada serà feble, intermitent i en general inferior a 2-3 centímetres. Pensem que hi va fer un dia d'hivern, cru d'hivern, a Olot una màxima de 4 graus, mínima 0, a Vic mínima 2, màxima 6, però van baixar fins a 12 sota 0 a Núria, 4 sota 0 a Molló, allà amb 30 centímetres de neu, la nevada forta de dimarts. La nevada d'ahir va ser feble, a la tarda, al vespre, va anar una mica, per exemple, a Sant Hilari Sacalm. Bé, el temps tampoc canvia gaire pel que fa a la resta del Pirineu, és a dir, Cerdanya, Ripollès, algun ruixat de neu que pugui caure a qualsevol cota, evidentment, però amb variabilitat, amb núvols i clarianes aquest dijous. Divendres s'acaba la inestabilitat, s'acaba la borrasca, la temperatura puja una mica de dia, però de nit serà més freda. Tornen les glaçades, allà on quedi neu, la neu pot quedar bastant gelada. I bé, el cap de setmana amb tendència a pujar la temperatura, farà sol, nits fredes, més humitat, bancs de boira, una boira que avui ja es pot presentar, però serà més abundant, forta, més persistent el cap de setmana.
Tornen les mariscades de Peixos Isma. Reserva ja la teva amb un quilo de musclos gallecs, mig de cloïsses, mig de navalles vives, 400 grams d'escamarlà fresc i una plata amb 6 samborinyes. Tot per només 27 euros. Truca ja al 972-03-91-52. Encarrega i vés a buscar-la divendres 10 o dissabte 11 de febrer a la botiga del carrer Pere Lloses 7. Truca i ja! Peixos Isma!
Entrem en matèria, títols del dia. L'Ajuntament d'Olot s'ha ofert a la Generalitat per liderar la reforma de l'Avinguda de Santa Coloma. Els pressupostos de la Generalitat d'aquest any contemplen aquesta obra que per l'Ajuntament és del tot prioritària. En parla l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
És un títol, postarranjament, remodelació de l'Avinguda Santa Coloma, no té dotació pressupostària, per tant entenc que el que podem aspirar en aquest 2023 és a la redacció del projecte, que ja estaria molt i molt bé, però com que els anys s'acaben de seguida, els mesos passen molt de pressa, ahir mateix ja ens hi posàvem en contacte, ens posem a disposició de la Generalitat per fer la redacció d'aquest projecte, per fer un conveni de col·laboració de la manera que vulguin, si el volen licitar ells, que ho facin ells.
Són paraules de l'alcalde d'Olot, Pep Berga, que també ha destacat la importància del nou cap de Sant Miquel, inclòs també en els comptes del govern català. Uns comptes del govern català que, pel que fa a la variant, no han estat exempts de polèmica. La Generalitat ha aturat la redacció del projecte constructiu d'aquesta infraestructura, tot i tenir dotació pressupostària en els comptes d'aquest any. Des de l'Ajuntament d'Olot han criticat aquest nou entrebanc i han mostrat la seva sorpresa per la notícia, que contrasta amb les declaracions d'Anna Bernades aquesta mateixa setmana a la finestra d'Olot Televisió. La secretària del Departament d'Acció Climàtica garantia l'execució d'aquest projecte després d'una trobada amb el president de la Generalitat.
Vam assegurar que aquests diners que s'inverteixen o que estan pressupostats es podran aplicar, es podran dur a terme ja aquest any, amb aquella por de que no vagin passant...
De fet, ahir justament el president de la Generalitat ens va convocar a tots els alts càrrecs a una reunió que ens va dir executeu, executeu, executeu. Per tant, ja que tenim el pressupost expansiu, que tenim doncs un increment del 10% en el pressupost respecte doncs a l'any anterior i que a més és un pressupost el més ben dotat de la història, doncs el president ens ha exigit que executem. No hi ha d'haver-hi cap patiment en aquest sentit, perquè territori en aquesta primera anualitat el que té pressupostat és aquest projecte executiu, per tant hi ha els diners, hi ha la voluntat política i per tant això passarà.
Paraules de l'Anna Bernades a la finestra d'Olot Televisió. Avui també ens centrarem al centre d'Olot. Mai més ben dit, perquè els comerços de la plaça del Mig han recollit més de 700 firmes per demanar una solució urgent als problemes de la superfície de l'espai.
Aquests dies de fortes glaçades s'han tornat a repetir les caigudes com a conseqüència de l'acumulació de gel i aigua. L'Ajuntament d'Olot ja ha impulsat un informe tècnic per trobar una solució a una problemàtica que es repeteix cada any des de l'estrena de la nova plaça.
Una de les impulsores de la iniciativa i treballadora d'un dels comerços de la plaça del Mig és la Loreto Barrio Nuevo.
Bueno, creure, a veure, si som realistes pensem que segurament poder no serviran de gaire res, però la intenció és que realment ens ofereixin una solució definitiva.
Els passatgers del transport públic d'Olot van deixant la mascareta a casa després que aquest dimecres hagi entrat en vigor la norma que permet accedir-hi sense aquest element tan característic de la pandèmia.
Els usuaris consultats per Ràdio Olot i Olot Televisió estan satisfets d'aquest alliberament i molts coincideixen a dir que arriba massa tard.
Jo n'estic encantada, perquè això de la mascareta era un rotllo quan a tot arreu van sense mascareta i llavors el bus, bueno, van amb mascareta, era una mica un embolic i per nosaltres que l'havíem dut tot el dia encara més. Bueno, no ho sé si en tenien ganes molt. Jo la mascareta a mi, bueno, no em anava gens bé, no respiraves bé, no la portaves bé i n'estaves obligat.
I avui també anirem fins a Molló perquè Endesa ha trigat 19 hores a solucionar els problemes de llum a Espinavell. Aquest nucli es va quedar sense subministrament com a conseqüència de les nevades d'aquesta setmana i algunes famílies no es van poder escalfar ni amb les estufes de pèl·lets.
No, fa 2-3 anys vam decidir treure la llar de foc perquè no la fèiem servir mai i vam dir, bueno, va, posarem una estufa de pèl·let. I en aquests moments l'estufa de pèl·let, com que també vam a electricitat, no l'hem pogut, hem estat sense foc, sense llum. Sort que aquí, quan vam fer la casa, vam fer uns aïllaments molt, molt bons i ens ha permès que tampoc si estava mitjanament bé. Anaves més abrigat, tapats amb mantes i a dins del llit amb el nòrdic ben tapadets i mira, no, encara ho hem passat bé, mitjanament bé, dintre de tot.
L'alcalde de Molló ha exigit a Endesa que faci el favor d'arreglar les infraestructures i que no només ho faci quan hi ha episodis de mal temps i, per tant, els usuaris es queden sense llum. Per cert, unes precipitacions, les de les últimes hores, que han servit per trencar la tendència de falta de pluges, però poca cosa més. Els experts del parc diuen que aquesta llevantada ha estat una mica estranya per l'orientació dels vents.
Aquesta ha sigut una mica estranya, és una situació que en diguem retrògrada, perquè la circulació habitual, que és d'oest cap a est, s'ha invertit i ens han vingut vents d'est cap a nosaltres. Per tant, aquesta és una situació que no és massa habitual dintre dels llevants. Això fa que també la producció de precipitació no sigui tan espectacular com passa amb aquests temporals que ja venen carregats de l'Atlàntic.
I en matèria cultural, avui us parlarem de 300 ballarins i ballarines de la comarca que participaran al Dansem, que tindrà lloc aquest diumenge a benefici de Càritas Garrotxa.
Les escoles de dansa es volquen en aquesta iniciativa que arriba a la 6a edició i que permet veure les diferents disciplines que s'imparteixen a la zona. Amb aquesta proposta pretenen recollir fons pels projectes de Càritas que aquest any estan dedicats a les dones i als joves.
El president de l'entitat és en Carles Uller.
El col·lectiu de dones, perquè justament doncs, són les persones que més truquen les portes de Càritas, i també perquè creiem i visualitzem que aquest col·lectiu, justament juntament amb els infants, són, diguéssim, els primers que pateixen les situacions de crisi que es donen, malauradament, una darrere l'altra.
Les entrades per assistir al Dansem es poden comprar des del portal web d'Olot Cultura. Ens espera un cap de setmana sobre rodes, ja ho sabeu, tenim patinatge, tenim hoquei i també tenim futbol. En l'hoquei Olot vol mantenir el moment dolç que està vivint ara mateix.
Després d'encadenar dues victòries consecutives, els olotins intentaran superar Lloret Vila Esportiva. L'actual segon classificat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata visitarà la pista Josep Jou aquest dissabte a 8:15 del vespre. Els de Garcia i Piera encadenen un 2023 gairebé perfecte, amb efectivitat ofensiva i solidesa al darrere. Abans del partit, el club ha organitzat una prèvia on el públic podrà gaudir de dolços cuinats casa.
Per en Jordi Garcia, un dels entrenadors de l'hoquei Olot, cal guanyar.
Ens entren els gols, sabem jugar els partits, sabem quan estem patint, sabem com treure la bola, com treure situacions situacions de superioritat i això ens ajuda moltíssim, Estem treballant fort, sí que ara hem girat la truita, hem començat a tenir una dinàmica positiva. Bueno, intentarem que això segueixi. És molt complicat sempre guanyar, però sí que és veritat que és el que ens agrada i el que volem.
L'hoquei Olot Club Hoquei Lloret es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre a la pista Josep Jou, en directe a Ràdio Olot des del punt exacte de les 7.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot... no va passar res d'interessant. L'Olot va fer un partit molt pobre contra el Cué i ja fa més de 100 dies que no guanya. It's not unusual to be loved by anyone. S'acabarà la sequera a un dels camps més difícils de la Lliga. Nosaltres no perdem l'esperança. Som tossuts i hi tornarem a ser. Diumenge, en directe des de la Ciutat Esportiva de València, València-Mestalla, Unió Esportiva Olot. A les 11 del matí la prèvia i a les 12 del migdia el partit. Amb David Planella, David Bosch i Jordi Barranco. I el patrocini de Fred Perry Olot i l'Ajuntament d'Olot.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui està previst un augment de la circulació a les hores punta i a les entrades i sortides dels col·legis. De carrers tallats, en un principi, no en tindríem cap. De discos de prohibit estacionar, en tindrem el carrer Esteve Pelosier, els dos cantons del carrer, des de les 7 del dematí fins a les 7 de la tarda per treballs de Sorea. El carrer Sant Antoni Maria Claret, davant del número 4-6, de les 8 del dematí fins 2:15. Aprofitem la benentesa per tornar a fer un recordatori de les normes per circular amb un vehicle de mobilitat personal, els patinets, per entendre'ns. Ús obligatori del casc, només pot anar-hi una persona. El podem portar a partir dels 16 anys. Prohibició tant de dur auriculars com per parlar pel mòbil. Prohibició de circular damunt les voreres. Prohibició de desplaçar-se d'un municipi a un altre. Hem de portar llum al davant i al darrere i altament recomanable portar l'armilla reflectant. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monabé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Ens acostem a un quart. L'Ajuntament d'Olot s'ha ofert a la Generalitat per liderar la reforma de l'Avinguda de Santa Coloma.
Els pressupostos de la Generalitat d'aquest any contemplen aquesta obra que per l'Ajuntament és del tot prioritària, com ho és també el nou cap de Sant Miquel inclòs en els comptes del govern català.
Informa Niel Puigverd.
Els pressupostos de la Generalitat per aquest 2023 inclouen diverses partides. A Olot, una de les més importants és l'arranjament de l'Avinguda de Santa Coloma. Aquest traçat, que s'inicia a la plaça Clarà i s'acaba a la zona de la Solfa, actualment es troba en molt mal estat, ja que s'han d'arreglar diverses zones de l'arbrat i les voreres i s'hi haurà de fer una rotonda que actuï com a nus de comunicació i porta d'entrada dels túnels de Bracons. L'Ajuntament s'ha posat a disposició de la Generalitat per liderar el projecte i poder-lo desencallar. No està previst que comencin les obres aquest 2023. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, considera que si s'aconsegueix fer la redacció del projecte aquest any, ja seria tot un èxit.
Finalment és un títol, arranjament, remodelació de l'Avinguda Santa Coloma, no té dotació pressupostària, per tant entenc que el que podem aspirar en aquest 2023 és a la redacció del projecte, que ja estaria molt i molt bé, però com que els anys s'acaben de seguida, els mesos passen molt de pressa, ahir mateix ja ens hi posàvem en contacte, ens posem a disposició de la Generalitat per fer la redacció d'aquest projecte, per fer un conveni de col·laboració de la manera que vulguin, si el volen licitar ells, que ho facin ells.
Més probable de desencallar és el nou centre d'atenció primària de Sant Miquel. Fa uns anys el consistori va comprar uns terrenys al barri que van posar en mans de la Generalitat per construir-hi el nou centre de salut. Tot i que el procés ha estat més lent del que s'esperava, ja compten amb la llicència d'obres.
Per tant, ara la Generalitat el que ha de fer és licitar-lo. L'empresa que guanyi, doncs el que ha de fer és construir aquest centre d'atenció primària i esperem que tan aviat com sigui possible, difícilment a dintre d'aquest any 2023, però sí que el 2024 l'hauríem de tenir operatiu, i això ens permetria tancar el centre d'atenció primària que tenim a l'Avinguda de Girona, que té moltes dificultats d'espais, i a més donaria espais que també necessiten en el CAP que tenim en el Passeig de Barcelona, que s'ha anat quedant petit, i realment donaríem una molt millor atenció en l'àmbit de la salut, que és un tema molt important.
En els últims mesos, a Olot i en molts punts del país han augmentat els robatoris. És per això que des de la Generalitat ja han afirmat que en els pressupostos d'enguany hi hauran més efectius de Mossos d'Esquadra al servei dels municipis.
Per cert, que el govern català ha aturat la redacció del projecte constructiu de la variant d'Olot, tot i tenir dotació pressupostària en els comptes d'aquest any. Això ha generat la sorpresa i la indignació de les autoritats de la comarca. L'alcalde d'Olot, per exemple, ha criticat aquest nou entrebanc i ha mostrat la seva sorpresa per la notícia que contrasta justament amb les declaracions d'Anna Bernades aquest dimarts al programa La Finestra d'Olot Televisió. La secretària del Departament d'Acció Climàtica garantia l'execució d'aquest projecte després d'una reunió amb el president de la Generalitat i tots els departaments del govern català.
La Generalitat es va comprometre en èpoques del conseller Puigneró a resoldre les al·legacions i a redactar el projecte constructiu de forma paral·lela. L'adjudicació es va fer a l'empresa Tipsa per un valor de 1,6 milions d'euros i havia d'estar enllestida en un any. Però el diari El Punt ha publicat que el Departament de Territori ha aturat la redacció del projecte. La notícia ha indignat l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
Exactament, no sabem el que ha passat perquè la informació en primer lloc ens ha arribat a través dels mitjans, no directament a través del departament. L'anunci que s'havia aturat la redacció del projecte constructiu no sabem ben bé què significa, és a dir, no sabem si vol dir que es retarda uns dies, unes setmanes, uns mesos, si es deixa sense efecte l'adjudicació que es va fer el juliol de l'any passat.
L'aturada de la redacció del projecte constructiu de la variant contrasta amb les declaracions d'aquest dimarts al programa a la finestra d'Olot Televisió d'Anna Bernades. La secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat responia així preguntada sobre la variant.
Podem assegurar que aquests diners que s'inverteixen o que estan pressupostats es podran aplicar, es podran dur a terme ja aquest any, o amb aquella por de que no vagin passant...
De fet, ahir justament el president de la Generalitat ens va convocar a tots els alts càrrecs a una reunió que ens va dir executeu. Per tant, ja que tenim el pressupost expansiu, que tenim doncs un increment del 10% en el pressupost respecte doncs a l'any anterior i que a més és un pressupost el més ben dotat de la història, doncs el president ens ha exigit que executem. No hi ha d'haver-hi cap patiment en aquest sentit, perquè Territori en aquesta primera anualitat el que té pressupostat és aquest projecte executiu, per tant hi ha els diners, hi ha la voluntat política i per tant això passarà.
El 18 de gener passat els màxims responsables de carreteres es van reunir a la Garrotxa amb els alcaldes afectats per la variant. En el cas de la Vall d'en Bas, el seu alcalde, Lluís Amat, ha explicat que ja li van avançar que la redacció del projecte constructiu quedava aturada.
En març serà es va reunir amb l'Ajuntament, ara, diríem no com a Vall Plural, sinó com a Ajuntament, també amb l'Ajuntament de les Preses i l'Ajuntament de Olot, i per nosaltres hi ha un canvi molt important, que és separar tot. No pot ser que s'encarregui un projecte constructiu a una empresa, com s'havia fet, quan no has contestat formalment les al·legacions que tothom ha presentat, i per tant aquí se'ns va mostrar a més que han de contestar i quan contestem parlem.
En aquest sentit, l'alcalde d'Olot ha matisat que els alcaldes dels municipis implicats en el traçat de la variant van assistir a reunions diferents. La Generalitat preveu resoldre les al·legacions aquest hivern. A partir d'aquí està previst que arrenqui la redacció del projecte constructiu.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Els comerços de la plaça del Mig d'Olot han recollit més de 700 firmes per demanar una solució als problemes de la superfície de l'espai.
Aquests dies de fortes glaçades s'han tornat a repetir les caigudes com a conseqüència de l'acumulació de gel i aigua. L'Ajuntament d'Olot ja ha impulsat un informe tècnic per trobar una solució a una problemàtica que es repeteix cada any des de l'estrena de la nova plaça.
Fa 5 anys la plaça del Mig es va modernitzar. Amb aquesta nova versió d'una de les zones més freqüentades de la ciutat, no es va tenir en compte el tipus de superfície que hi havia fins que va arribar l'hivern. Amb les baixes temperatures, la plaça queda glaçada, amb el perill que això comporta i que ja ha provocat diversos incidents amb caigudes, especialment de gent gran. Això, segons els comerços de la zona, fa que la gent ja no hi passi i, per tant, se senten perjudicats. És per això que veïns i botiguers de la plaça van impulsar una recollida de firmes que ha arribat més enllà de les 700. Una de les impulsores de la iniciativa i treballadora d'un dels comerços de la plaça al Mig és Loreto Barrionuevo.
Bueno, creure, a veure, si som realistes pensem que segurament poder no serviran de gaire res, però la intenció és que realment ens ofereixin una solució definitiva.
Des de l'Ajuntament d'Olot són conscients de la problemàtica de la plaça del Mig en aquests mesos de fred. Asseguren que són els primers interessats en solucionar el tema, tot i que afirmen que només es mouran en cas que trobin la millor solució. El regidor de Serveis Urbans d'Olot és Aniol Sallabona.
Si reclamen solucions i, evidentment, doncs, el que no podem fer nosaltres és deixar de treballar per intentar buscar la millor de les solucions. Aquest és el nostre compromís. Jo crec doncs, que va bé també en aquests moments fer memòria. Jo crec que tothom, tant veïns de la plaça del Mig, comerciants de la plaça del Mig, absolutament tothom, quan va repensar aquest espai, quan el va validar i va dissenyar aquest espai, es va fer molta il·lusió i, evidentment, ningú doncs esperava que es poguessin produir aquestes deficiències o aquestes anomalies, sobretot en aquests mesos d'hivern o quan apareix el fred, i per tant jo crec que el compromís per part de tothom és buscar solucions.
Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Olot fa temps que treballen en la problemàtica de la plaça del Mig amb el suport de professionals externs. De moment el consistori descarta fer una reforma total de la plaça, com han apuntat alguns sectors. Tampoc s'acaba de veure clara l'opció de posar-hi terra radiant aprofitant la xarxa espavilada.
Viatjar en transport públic ara ja és molt més còmode. Els passatgers del transport públic d'Olot van deixant la mascareta a casa després que aquest dimecres hagi entrat en vigor la norma que permet accedir-hi sense aquest element tan propi de la pandèmia.
Els usuaris consultats per Ràdio Olot i Olot Televisió estan satisfets d'aquest alliberament i molts coincideixen a dir que arriba massa tard.
Ens ho explica en Roger Isern.
Les mascaretes deixen de ser obligatòries al transport públic des d'aquest dimecres. La retirada d'aquesta protecció arriba gairebé un any després que el seu ús deixés de ser obligatori a l'exterior, una mesura aprovada el 10 de febrer de l'any passat. Hem parlat amb els conductors de l'empresa Teixa d'Olot, que no han pogut amagar les cares de felicitat i els somriures el dia que entra en vigor la nova mesura aprovada pel Consell de Ministres aquest dimarts.
Jo n'estic encantada, perquè això de la mascareta era un rotllo quan a tot arreu van sense mascareta i llavors el bus, bueno, van amb mascareta, era una mica un embolic i per nosaltres que ho havíem dut tot el dia encara més. Bueno, no ho sé si en tenien ganes molt. Jo la mascareta a mi, bueno, no em anava gens bé, no respiraves bé, no la portaves bé i n'estaves obligat. Si no hagués estat obligat ja no l'hagués dut, però vull dir, l'estava esperant en aquest moment en candeletes.
Era molt incòmodo haver de portar sempre la mascareta, no respiraves bé, no podies fer gaire res. I a part que ja era cansat ara últimament.
Una mica, es trobava una mica rara, una mica que si me la poso, que no me la poso, però bé. Aquí ho han portat normalment bastant bé. Hi ha hagut poques queixes, vull dir que ho han sabut suportar bé. La veritat que sí, perquè molta gent, que si és un engorro, que si no et veig la cara, que si... Però no, bé, ganes de treure la mascareta.
Els usuaris més joves ja han pogut interactuar amb tota claredat i sense impediments mentre l'autobús estava en marxa. Alguns fins i tot no entenien que la mascareta encara fos obligatòria fins aquest dimecres.
Sí, hi ha ganes, sobretot, perquè portar mascareta, si fins ara tots els altres llocs s'havia tret i el bus era com... consideràvem que no feia falta, potser, i més si ja les havien tret a tots els altres llocs, però està molt bé que les hagin tret. Així almenys el viatge és més... Ostres, no sé, es pot respirar més.
Sí, sí, això, no sé, que és més pràctic anar sense, perquè si te la deixaves era un rotllo no poder pujar al bus.
Espanya deixa de ser l'únic país d'Europa que obligava a fer servir la mascareta en els transports públics. Només s'hauran de portar de forma obligatòria a farmàcies, residències, hospitals, centres de salut, clíniques dentals i altres centres d'atenció especialitzada.
Marxem ara cap al Ripollès. Endesa ha trigat 19 hores a solucionar els problemes de llum a Espinavella, Molló. Aquest nucli es va quedar sense subministrament com a conseqüència de les nevades d'aquesta setmana. Una de les famílies afectades no han pogut engegar l'estufa de pèl·let, però gràcies al bon aïllament de la casa ho han suportat i no han patit fred.
No, fa 2-3 anys vam decidir treure la llar de foc perquè no la fèiem servir mai i vam dir, bueno, va, posarem una estufa de pèl·let. I en aquests moments l'estufa de pèl·let, com que també vam a electricitat, no l'hem pogut, hem estat sense foc, sense llum. Sort que aquí, quan vam fer la casa, vam fer uns aïllaments molt bons i ens ha permès que tampoc si estava mitjanament bé.
L'alcalde de Molló, Josep Coma, ha reclamat a Endesa més inversió en el manteniment de les línies elèctriques. El Vall ha detectat que, tot i ser zona rural amb pocs clients, l'electricitat és un servei bàsic necessari, diu, que s'ha de mantenir sigui com sigui.
Sí que reclamem una major inversió en el manteniment de les línies. De vegades es fan grans obres, però malauradament la infraestructura que tenim, doncs, fins que no deixa de funcionar, doncs, no s'hi fan les reparacions corresponents. Per tant, demanar més inversió en aquestes línies de manteniment, sobretot en aquestes zones rurals de muntanya, que hi ha relativament pocs clients per part de la companyia.
L'avaria es va produir dimarts a les 5 de la tarda i no es va restablir el servei fins al cap de 19 hores. Per cert, Neus, com està la situació ara mateix a la comarca del Ripollès després que el transport escolar ahir quedés suspès?
Doncs avui ja reprèn aquest servei de transport escolar després que s'hagi ja donat per finalitzar l'episodi de nevades que ha afectat a la comarca. Aquest dimarts es va haver d'avançar el retorn a casa dels escolars per les precipitacions i el servei es va suspendre dimecres. La nevada ha deixat gruixos de fins a 35 centímetres de neu acumulada a punts de Molló, el que és el municipi més afectat. Segons les dades que ha ofert el Meteocat, el Ripollès ha estat la comarca catalana on ha nevat més, amb altres punts com Ull de Ter, on s'han registrat 31 centímetres de neu, i Sant Pau de Segúries amb 22 centímetres.
I a la Garrotxa, les precipitacions de les últimes hores no han servit de gran cosa. Només han estat importants per trencar una mica la tendència de sequera que portàvem arrossegant al llarg d'aquests últims mesos. Per poca cosa més, com diem, els experts del Parc Natural asseguren que aquesta llevantada, a més, ha estat una mica estranya, sobretot per l'orientació dels vents. Ens ho explica en Gerard Puigdemont.
La llevantada ha deixat en bona part dels pobles de la Garrotxa registres superiors als 50 litres per metre quadrat aquesta setmana, fins i tot en algunes zones com la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols, Ridaura, Mieres o en Parts d'Olot, s'ha superat de llarg aquesta xifra. Es tracta d'una pluja molt benvinguda que no es veia caure des de finals de l'estiu passat, ho explica Jordi Zapata, observador meteorològic.
Com a mínim ara hem trencat aquesta inèrcia d'aturada de precipitació que portàvem acumulada durant molt de temps. És d'esperar que aquest canvi d'estabilitat, sobretot perquè els anticiclons se'n van cap a dalt, això afavoreix que hi hagi aquesta mobilitat. Llavors això és una visió ja optimista de cara al temps futur en què pugui haver-hi més situacions semblants a aquestes.
La llevantada que hem tingut aquests dies, però, no ha estat de les que solíem tenir en d'altres ocasions.
Aquesta ha sigut una mica estranya, és una situació que en diguem retrògrada, perquè la circulació habitual, que és d'oest cap a est, s'ha invertit i ens han vingut vents d'est cap a nosaltres. Per tant, aquesta és una situació que no és massa habitual dintre dels llevants. Això fa que també la producció de precipitació no sigui tan espectacular com passa amb aquests temporals que ja venen carregats de l'Atlàntic.
Cada cop més també ens estem acostumant a veure episodis de força pluja més aviat a l'hivern i no pas a la tardor. I això que a febrer, per exemple, sempre sol ser un mes sec en zones com la Garrotxa.
Estem més acostumats a veure els temporals de tardor i menys els temporals d'hivern, però realment l'important és que sigui la tardor, sigui l'hivern, hi hagi temporals de llevant. Els temporals de llevant, que fan força mal a les zones litorals, són la garantia de que tinguem aigua a la zona mediterrània.
La llevantada d'aquesta setmana ha emblanquinat per moments Olot, però en cotes més altes de la zona de la Vall d'en Bas o la Vall de Bianya s'hi ha vist gruixos importants superiors als 20 centímetres. Aquest mateix dimecres, sense anar més lluny, el Coll de Cubet encara hi nevava i els gruixos de neu eren propers als 30 centímetres.
busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana.
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
En format breu, altres continguts de les comarques de Girona. Treballadors socials de la Fundació Resili s'han concentrat a Girona per fer visible la seva precarietat i reclamar que se'ls descongeli el conveni que no s'ha tocat des del 2008.
Han plantat una tenda davant la delegació del govern i fan una crida a la resta de treballadors d'altres entitats perquè s'assumin a la protesta que s'anirà repetint dues vegades al mes des d'ara i fins a finals d'any. Un dels membres del comitè d'empresa de Resili és Jordi Bertí.
Sota el paraigua del conveni d'acció social hi ha molts serveis i moltes activitats centralitzades en l'educació social. Llavors, som un sector invisible per la societat, o sigui, nosaltres estem treballant en totes les escletxes de la societat, on tothom, ningú vol mirar, doncs allà estem treballant nosaltres, i som un col·lectiu que no generem cap economia, amb la qual els polítics pues, no ens tenen molt en compte perquè tampoc no podem fer molt de soroll com un Mercadona o com un, no sé, com la SEAT, no?
Els treballadors socials critiquen que durant aquests anys han patit una pèrdua del 30% del poder adquisitiu i reclamen que en aquests centres públics que la Generalitat té externalitzats el seu salari s'equipari al dels funcionaris.
La història es torna a repetir. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà, pel motiu que sigui, ara ho analitzarem, no paga a les AFES el servei de menjador fins que els pares se'n cansen i posen el cas en coneixement dels mitjans de comunicació. Aleshores sí, aleshores corren a pagar ràpid. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà lamenta els retards en el pagament de les beques menjador a les AFES d'algunes escoles i assegura que les incidències estan pràcticament resoltes. És la segona vegada que es repeteix aquest mateix modus operandi.
L'ENS ha emès un comunicat aquest dimecres, l'endemà que els ajuntaments de Lledó i Ordis informessin que havien decidit avançar els diners per poder garantir el servei. El Consell Comarcal atribueix la demora a canvis de personal i a la manca de certificació d'una de les escoles i remarca que estan esmerçant tots els esforços per evitar que torni a passar.
El mercat de Salt és més accessible des d'aquesta setmana amb la posada en marxa del servei d'acompanyament per persones amb ceguesa i amb problemes de visió.
Es tracta d'una persona contractada per l'Ajuntament de Salt que rep les persones amb discapacitat visual a l'entrada i els acompanya per les parades i els va guiant en els preus i els productes que hi ha. La iniciativa s'ha tirat endavant després que l'ONCE ho proposés al consistori saltenc. El president de l'entitat a Girona és Fran Rodríguez.
Fer un món inclusiu i accessible per a tots i totes, doncs es comença per les qüestions quotidianes, no? Com una acció tan bàsica com la de poder fer la compra de forma fàcil i segura, doncs això per les persones cegues i deficients visuals és essencial.
De moment, el servei estarà disponible dues tardes a la setmana coincidint amb els horaris del mercat. A més, l'acompanyament també es completarà dins el supermercat que hi ha a la mateixa superfície.
Vinga, anem ara a la cultura perquè 300 ballarins i ballarines de la comarca participaran al Dansem, que tindrà lloc aquest diumenge a benefici de Càritas Garrotxa.
Les escoles de dansa es volquen en aquesta iniciativa que arriba ja a la sisena edició i que permet veure les diferents disciplines que s'hi imparteixen a casa nostra. Amb aquesta proposta pretenen recollir fons pels projectes de Càritas que aquest any estan dedicats a les dones i als joves.
Informa Pere Ubach.
Amb el Dansem, Càritas Garrotxa aplega gran part de les escoles i grups de dansa de la comarca. Diumenge a la tarda, al Teatre Principal, se'n celebrarà la sisena edició. En una entrevista al programa La Finestra d'Olot Televisió, el president de Càritas Garrotxa, Carles Uller, va afirmar que sense la col·laboració de les escoles de dansa no seria possible organitzar aquest espectacle.
Hem trobat una acollida fantàstica d'una iniciativa que va sortir molt espontàniament i una gran predisposició de les escoles de dansa de la Garrotxa a col·laborar-hi, i això ens ha donat ales a dir que doncs, això funciona. I un cop tastat, sense, com tu has apuntat, doncs vam veure que tenia molt de recorregut, que agradava, i comptant amb aquesta bona predisposició d'aquests grups de la comarca, doncs ja anem per la sisena edició exactament.
El projecte combina actuacions de diferents grups d'edat i estil molt variats, amb una passió compartida, el ball. La Violeta Arp és la directora de l'escola de dansa Violeta Arp.
Es un orgullo, es un placer. Nosotros hemos empezado los ensayos desde el mes de noviembre y poder salir al escenario y bailar delante del público es un aprendizaje que nos encanta a nosotros. Es una experiencia muy, muy bonita. Por eso bailamos, para salir a lucir.
El Dansem és un espectacle de ball, però també una iniciativa solidària que permet recaptar fons per als projectes de Càritas. Aquest any es posarà el focus sobre les dones i els més joves, que segons Càritas Garrotxa són dos dels col·lectius més vulnerables.
El col·lectiu de dones, perquè justament doncs, són les persones que més truquen les portes de Càritas, i també perquè creiem i visualitzem que aquest col·lectiu, justament juntament amb els infants, són, diguéssim, els primers que pateixen les situacions de crisi que es dona, malauradament, una darrere l'altra.
Les entrades per assistir al Dansem es poden comprar des del portal web d'Olot Cultura.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Anem a l'hoquei Olot, que vol mantenir el moment dolç que està vivint. Després d'encadenar dues victòries consecutives, els olotins intentaran superar el Lloret Vila Esportiva.
L'actual segon classificat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata visitarà la pista de Josep Jou aquest dissabte a 7:45 del vespre. Els de García i Piera encadenen un 2023 gairebé perfecte amb efectivitat ofensiva i solidesa al darrere. Abans del partit, el club ha organitzat una prèvia on el públic podrà gaudir de dolços cuinats a casa.
L'hoquei Olot viu aquestes darreres setmanes el millor moment de la temporada, després d'encadenar 3 partits consecutius sense perdre, amb un empat i dues victòries, la última per 0-5 a la pista del Companyia de Maria. L'equip es mostra sòlid al darrere, encaixant 3 gols en els últims 3 partits i recuperar la línia d'efectivitat de cares a gol, amb 10 gols en les darreres 3 jornades. Una dinàmica que s'ha recuperat quan tots els efectius de la primera plantilla han superat les seves respectives lesions. L'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi García, explica que l'equip és ambiciós i vol seguir amb aquest ritme.
Ens entren els gols, sabem jugar els partits, sabem quan estem patint, sabem com treure la bola, com treure situacions de superioritat, i això ens ajuda moltíssim, estem treballant fort, sí que ara hem girat la truita, hem començat a tenir una dinàmica positiva. Bueno, intentarem que això segueixi. És molt complicat sempre guanyar, però sí que és veritat que és el que ens agrada i el que volem.
Aquest dissabte els olotins tindran un os difícil d'arrossegar, com el Lloret Vila Esportiva. Els salvatans són segons a la classificació i encadenen 4 victòries consecutives. Aquest 2023 no coneixen la derrota i compten a les seves files amb un dels jugadors més en forma de la categoria, com és Hugo Laguna, amb 11 gols. García espera un rival perillós en moltes facetes del joc.
Els agrada tenir el control del partit, els agrada jugar amb tres jugadors a baix, trencar molt en temes de jugador de 0 o quart jugador que trenqui per 1-1. Bueno, és un equip que surt molt bé les contres, és un equip que és complicat perquè són nanos que ho donen tot, els estan sortint les coses bé i al final tenen aquesta confiança.
Les 3 properes jornades de l'hoquei Olot són contra rivals a la part alta, un Tourmalet que no espanta els olotins.
Crec que la Lliga, que el grup, està molt igualat. Al final són dinàmiques que algunes han tingut positives, altres negatives, però hem competit contra tots els equips i crec que ho seguirem fent, o almenys aquesta és la nostra intenció, competir entre tots els equips i no ens fa por ningú.
L'hoquei Olot Club Hoquei Lloret es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la pista Josep Jou, en directe a Ràdio Olot des de les 7. A la prèvia del partit, el club convida a la gent a portar els seus cuinats a casa per amenitzar un vespre d'hoquei patins on s'espera una nova gran entrada.
I parlem ara de tenis taula, perquè el Club Tenis Taula Olot ha començat la segona volta tal com la va acabar, invicte del grup 2 de la Divisió d'Honor i ferm els seus objectius en l'any del seu 40è aniversari. Els d'Òscar Gallego confien fer un segon tram de temporada igual d'eficient, tot i que són conscients que els rivals s'hauran reforçat després del mercat d'hivern. Informa Guillem Guardiola.
24 punts de 24, o el que és el mateix, 12 alegries en 12 partits. El Club Tenis Taula Olot ha començat la segona volta tal com la va acabar, amb un ple de victòries, invicte i líder en solitari del segon grup de la Divisió d'Honor. L'ascens a la Superdivisió justament l'any del 40è aniversari del club. L'entrenador dels olotins, Òscar Gallego, assegura que la clau és no relaxar-se, encara que sembli un tòpic.
Jo penso que pel nivell d'aquest grup el nostre equip és superior a tots els equips. També és cert que hi ha molts equips que han començat la Lliga amb uns equips amb un nivell mig, diguéssim, i com estan en dificultats ara, doncs a la segona volta, per exemple, Calella portarà un jugador japonès que juga bé, Mataró un altre jugador japonès, Borges és possible que també reforci. Bueno, la segona volta en principi els equips seran més forts i els partits seran més difícils de guanyar, però bueno, per nosaltres l'objectiu és, com et deia, guanyar-ho tot i intentar acabar la Lliga amb 22 victòries.
Els olotins van vèncer el Mataró per la mínima en l'últim duel al pavelló d'esports, però continuen sumant de dos en dos, com ens tenen acostumats. Al desembre es va obrir una nova finestra per incorporar nous jugadors. Segons Gallego, la segona volta serà més competitiva perquè molts rivals s'han reforçat durant aquest mercat d'hivern.
Normalment 6-0-5-1, que és el que està passant, és fàcil que els jugadors vagin al següent partit una mica més relaxats, no? Jo intento parlar amb ells, intento que això no passi, però ells en aquest sentit ho estan fent molt bé, no? Vull dir, cada partit els resultats segueixen sent 6-0-5-1 amb rivals forts com aquesta setmana a Badalona, i jo crec que el nivell el tenen, però sobretot hem de vigilar i hem de seguir en aquest sentit, no? De sortir concentrats cada partit com si fos el primer.
Gallego assegura que el club està posant tota l'energia en convertir aquest somni en una realitat. L'equip també mira de reull la resta d'equips de la divisió d'honor.
Però sé que, per exemple, Linares ha fitxat un jugador bastant fort, bueno, i altres equips també s'han reforçat, no? Per tant, la fase d'ascens no tindrà res a veure amb el nivell que ens estem trobant al grup. Seran equips del nostre nivell, equips molt forts i bueno, serà molt complicat.
L'equip constituït per l'experimentat jugador portuguès Diogo Pinho i els catalans Arnau Pons i Marc Aimel visita la pista del Calella aquest diumenge a partir de les 12 del migdia.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.